Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Bon dia, amics de la veu de Navàs. Avui anem a fer un programa de ciència a l'abast de tothom parlant d'energia. Parlem concretament de que ens convé conèixer el gas natural, un gas que consumim molts ciutadans i que en un any doncs, ha incrementat el preu d'una manera com mai es havia vist pràcticament en una comercialitzadora. Ha pujat el preu un 815% des de l'any passat, 2021, fins a aquest agost o setembre passat, augmentant-se un 815%. Queda justificat, doncs, que convé que hi dediquem una estoneta a parlar d'aquest gas. Parlem, per tant, de què és el gas aquest, com s'extreu, com es forma, com es transporta el gas natural, on el fan servir, a casa, al comerç, a la indústria, i fins i tot parlem, al final, si tenim temps, de la problemàtica del gas liquat que ens ve de fora, sobretot d'Estats Units, i que té doncs, algunes atribucions, diguem, que el fan especial. D'entrada, diguem, què és el gas natural? Doncs el gas natural és una font d'energia fòssil, per tant, com el carbó o com el petroli, constituïda per una barreja d'hidrocarburs. És un compost no tòxic, incolor, inodor. Està composat bàsicament per metà, per tant, si ho féssim químicament amb una molècula de CH4, que és el metà, i conté també d'altres hidrocarburs a més del metà, més lleugers, diguem-ne, l'età, el propà, el butà, el pentà, etc. En té uns quants, amb molt poca quantitat, però que acompanyen en el bàsic, que és el metà, que és el que coneixem potser més a casa i cremem, vaja. Per extreure l'energia d'aquest metà, d'aquest gas natural que bàsicament està format per metà, s'ha de fer per combustió. S'ha de cremar el gas natural, és una reacció de combustió, i on hi ha d'haver aire, que és l'oxidant, que és el comburent. Una vegada aquests dos estan, diguem-ne, barrejats i encesos, doncs desprenen, com coneixem tots, el calor, una flama que constitueix una font de llum i de calor doncs prou visible. La formació del gas natural, com s'ha format, ve de descomposar plantes i animals que van existir fa milions d'anys. Generalment, els pous o les zones on hi ha on s'extreu el gas natural, és això. Allà hi ha hagut una descomposició doncs, de plantes i animals que s'han anat podrint, s'han anat, diguem, deteriorant, i molts bacteris que li han ajudat a sota terra han fet una acumulació d'hidrocarburs, hidrocarburs gasosos, que un dels principals és el gas metà. Abans li deien gas de pantanos, però no solament es forma allà on hi ha un embassament, sinó en molts altres llocs. Els abocadors de deixalles també és possible que se'n produeixi, a l'agricultura, especialment en el cultiu de l'arròs, genera com un tuf, podríem dir que és el gas metà i que és sensible. La digestió de les vaques també en produeixen, que depèn de la quantitat de vaques, doncs serà amb més o menys importància. Les deixalles de bestiar, també les mines de carbó i també els conductes de gas natural, que hi ha alguns doncs, ben bé només pel gas natural, podríem dir-ne. No deixa de ser un combustible fòssil. El gas natural se li atribueixen, per tant, al cremar-ho, una producció d'efecte hivernacle, també. Però menys que no pas si cremem d'altres tipus de gasos. Hi ha una reducció al cremar el gas natural d'un 30% de diòxid de carboni, d'un 85% de diòxid de nitrogen i no té ni sofre ni partícules en suspensió. Per tant, és una energia fòssil, però amb beneficis, més neta, que no pas si cremem doncs, gasoil, petroli, d'altres hidrocarburs. No? El gas metà també és dolent pel canvi climàtic, 28 vegades superior al diòxid de carboni. En altres paraules, l'emissió d'una tona de metà és equivalent a 28 tones de diòxid de carboni. El que passa que se'n produeix molt poc. O sigui, el diòxid de carboni que hi ha en el metà doncs és en quantitat ínfima i tot això que seria, diguem-ne, tan greu, no, realment no succeeix. Els jaciments del gas, en els jaciments on es produeix el gas natural, és el menys pesat, el gas natural. Per tant, ocupa la part superior de les cavitats, dels pous, el petroli, la part intermitja, i a la part baixa hi trobem normalment aigua salada, si això s'ha produït en zones doncs, de mar. Des de que s'extreu a les profunditats de la Terra fins que arriba a casa on es consumeix, el gas natural té un gran viatge, farà una gran combinació de passos. Els gasoductes, que no hem sentit a parlar, els barcos, els vaixells metaners que l'han de transportar, els camions cisterna que convenen, les xarxes de distribució que formen el sistema, diguem-ne, de transport i de distribució del gas natural, per tant, tot un combinat. Si parlem dels gasoductes, es tracta d'infraestructures formades per conduccions a terra o sota el mar de centenars de quilòmetres. Ara s'està parlant moltíssim doncs, del MidCat, no? que es deixa de fer, pel que sembla, es deixa de continuar perquè estava mig fet, doncs que tenen quilòmetres de longitud i que comuniquen regions senceres per portar el gas natural aquest que és tan valuós. No? Els vaixells també consisteixen en grans bucs, en grans vaixells metaners que transporten el gas natural en forma líquida, com gas natural liquat, d'un lloc cap a l'altre, podríem dir. A casa, una vegada arriba el gas natural, doncs s'ha d'utilitzar per obtenir, podem utilitzar per obtenir calefacció, aigua calenta sanitària, així com també cuinar, rentar, secar o obtenir refrigeració a l'estiu com a aire condicionat. El gas natural permet escalfar les llars, les cases, amb calderes de calefacció, tots ho sabem. Normalment són calderes mixtes que es connecten, diguem-ne, a una xarxa de radiadors situats estratègicament a la casa, a la vivenda. Si les calderes tenen doble funció, ja que produeixen, a vegades, o sigui, s'utilitzen per calefacció i aigua calenta sanitària, llavors es denominen calderes mixtes. Els aparells de casa que funcionen amb gas natural s'haurien de denominar, aconsellen els tècnics que es denominessin pel nom de gasodomèstics, per diferenciar-los dels que funcionen amb electricitat, que en diem electrodomèstics. Per tant, els gasodomèstics serien els que funcionen amb gas natural i que doncs, a casa podem tenir-ne i conèixer-los, i que són calderes de calefacció, fogons, cuines, forns, etc. I els hauríem de distingir dels electrodomèstics, com la rentadora, la rentavaixelles, la nevera, la secadora, etc. etc. Tant el sector domèstic com el sector de serveis i industrial utilitzen avui dia, modernament, calderes que en diuen de condensació. És una caldera que permet recuperar més el calor perquè la condensació del vapor d'aigua que es produeix quan s'escalfa, quan es crema, doncs té aquests gasos de la combustió i que amb sistemes convencionals no s'aprofiten i, en canvi, amb la calefacció aquesta, doncs, diguem-ne, de condensació, aquest gas es redueix la seva necessitat en un 40%. Per tant, és molt important això, que sigui la caldera de condensació millor que no pas les calderes generals. En el comerç i la indústria també el gas natural s'utilitza, doncs, ús comercial, doncs, no sé, per escoles, per hotels, per hospitals, per empreses directament, en els forns de pa, en d'altres llocs, doncs, de serveis com bugaderies, com fins i tot piscines climàtiques, pistes de patinatge, etc, etc. Per tant, que té un ventall d'aplicacions molt important és indiscutible. D'aquí un moment ens hi posem, continuem, parlant del gas natural, que ens convé conèixer el gas natural per totes les coses, que algunes de les que hem dit, però les que continuarem dient. Fins ara mateix. I try to climb into your skin. I try to locate the beating of your heart. Of your heart. I walk for hours inside you. I talked in my voice and tried to find your heart. Find your heart. I ran through all your veins. I saw all of your visions. I found all of you, babe. La segona part del programa de Ciència a l'abast de tothom, avui parlant d'energia, parlant concretament de ens convé conèixer el gas natural, com anirem veient. Anem a parlar ara d'una problemàtica del transport del gas natural liquat, que és el gas natural que arriba a Catalunya i a Espanya sovint portat des d'Estats Units, i té algunes problemàtiques que caldria conèixer. De moment, diguem que Europa, depèn cada cop més de les importacions de gas natural liquat, es posa GNL, a mesura que la producció nacional ha disminuït per la pandèmia i per la guerra de Rússia i Ucraïna. Actualment el gas natural liquat ja representa pràcticament el 50% de tot el gas que comercialitza Catalunya. Encara que no s'ha decidit a nivell europeu, l'embargament total del gas rus, que es deia que Rússia ho faria, sí que s'ha diversificat les fonts de subministrament. Per exemple, ara arriba gas natural liquat, que el comprem, a Estats Units, a Argèlia, a Qatar i possiblement alguns altres. I han augmentat les vendes als països europeus i se'n compra, diguem-ne, menys a Rússia per lo de la guerra. A causa d'aquesta guerra concreta d'Ucraïna-Rússia, la Unió Europea es veu amb la necessitat d'acordar amb els Estats Units l'enviament per vaixell a Europa, vaixells mataners que en diuen, que porten el gas liquat a 160 graus sota zero, i aquests vaixells són immensos, de 100 a 250.000 metres cúbics de gas liquat és el que poden dur en les seves bodegues. Doncs dèiem que s'ha acordat per la Unió Europea comprar a Estats Units 37.000 milions de metres cúbics de gas natural liquat abans d'aquest final d'any 2022. Per tant, és una xifra molt, molt important. Un problema afegit radica en aquest gas liquat en com Estats Units obté aquest gas, que és a partir de la tècnica del fracking, una tecnologia d'extracció que consisteix en fragmentar, en trencar les roques que tenen petroli i que també tenen el gas atrapat allà dintre, malgrat els perills que suposa i el rebuig social i científic que hi ha. Es necessita construir grans pous i injectar-hi milions de litres d'aigua carregats d'una barreja química, hasta parlen de 200 productes químics diferents, molts d'ells de certa toxicitat per arribar a extreure el gas que va barrejar, com diem, amb el petroli. La perforació dels pous de gas, aquest fracking, té un impacte negatiu a la qualitat de l'aigua potable i també a la salut de la gent que viu per la vora i a la salut, diguem, sobretot dels infants. Comporta més conseqüències ambientals, com la contaminació de les aigües subterrànies, de l'entorn, la contaminació atmosfèrica, l'emissió de gasos d'efecte hivernacle, el metà, concretament, els moviments sísmics que es poden prohibir. Recordem doncs, la plataforma aquesta que es va fer aquí a vora Tarragona i que doncs, després provocava uns moviments de terratrèmols doncs, importants. No? També hi ha contaminació acústica, impactes en el paisatge, etc. etc. El mateix gas natural liquat sempre per accionar grans vaixells. O sigui que l'utilitzem també en el tema doncs, de transport. Estudis sobre els vaixells que en diuen ecològics són propulsats per gas natural liquat indiquen que són els responsables d'una greu emissió, però invisible, que no, invisible a simple vista, que no es veu, de metà no cremat. O sigui, aquests vaixells per funcionar necessiten cremar metà i aquest metà no es veu, però provoca una contaminació molt, molt acusada. Aquest metà es filtra i acaba a l'atmosfera contribuint a l'escalfament global del planeta i amb això és rebutjat doncs, per Greenpeace i per les plataformes doncs, que tracten sobre el tema del canvi climàtic. Segons els experts, part del gas liquat que es crema en els motors d'aquests vaixells genera més problemes ambientals que els mateixos que volien evitar, que era no utilitzar fuel. Doncs sembla que utilitzar gas natural per fer anar aquests vaixells, diguem-ne, que en diuen ecològics, o sigui, que van amb gas natural, perquè el gas natural es considera un gas, doncs, dintre de tot, que no provoca un canvi climàtic doncs, molt obsessiu. I si el que volíem substituir era gas natural pel fuel, diuen alguns experts doncs, que contamina més que no pas el fuel. Diguem que a Europa el fracking, aquest sistema d'extreure doncs, gas natural a partir de les roques, a partir diguem, de les roques del fracking, amb la tècnica del fracking, està prohibit a Europa. A la majoria dels països, entre ells Espanya, a nivell mundial els països que més aposten pel fracking són el Canadà, Estats Units, Mèxic, Xina i Argentina. Però, en general, està molt mal vista la tecnologia del fracking i països que s'hi havien apuntat, diguem, han fet marxa enrere, o fan marxa enrere. Donem ara alguna dada sobre el preu del gas i en la tercera part del programa insistirem una miqueta més. El preu del gas durant l'any 21-22, que és el moment és quan es va iniciar la guerra d'Ucraïna al març del 2021, ha tingut un salt, un increment, diguem, desmesurat. El preu del gas natural al març 2021 costava a 17,36 euros el megawatt hora i a l'agost d'aquest any, per tant, ara també aproximadament el mateix, el preu del gas natural és de 159 euros al megawatt hora. Hem passat de 17 a 159. Això suposa un increment, en cosa de poc més d'un any, del 815%. Per això, avui dia, avui, el titular del programa que fem és doncs, que hem de conèixer el gas natural perquè consumeixen molts ciutadans i al cap de l'any l'increment del preu ha estat de 815%. Això no es veu quasi bé mai, no? Quin promig de gas natural gastem en una casa, normalment? Doncs hi ha algunes dades que diuen que el consum mitjà, podríem dir a Catalunya, és d'uns 5.000 kWh al cap de l'any de gas natural, però que si escalfem a més de calefacció, aigua calenta, cuina de gas, etc., llavors en una casa fàcilment se'n pot anar a vora els 8.000 kWh al cap de l'any. Això jo puc donar fe que ho he contrastat i que sí que es gasta això i possiblement encara més. No? El cost mig de la calefacció amb gas natural, aquest 2021, ha estat a Catalunya un import promig, ja diem promig, per la calefacció només, no parlem aquí de la cuina ni escalfar aigua, sinó només la calefacció. L'import de la calefacció ha suposat 1.380 euros a l'any de promig, o sigui, uns 115 euros cada mes. Deixem aquí i passarem a la tercera part que comentarem alguna cosa més del gas natural que avui ens té doncs, en el programa aquest de ciència a l'abast de tothom. Fins ara mateix.
Go fast enough to break free from the bond of your love, and I ain't been strong enough to let go and let God. I can't see clear enough to look past the dust you left behind, and I can't get high enough to forget.
Continuem, amics de la veu de Navàs, amb el programa de Ciència a l'abast de tothom. Avui parlant d'un gas que convé conèixer, el gas natural. Hem fet tota una colla de dissertacions sobre aquest gas i el transport i el fracking. Ara anem a veure la diferència que hi ha quan tenim el gas natural a casa entre el que en diuen el mercat lliure i el mercat regulat. La diferència entre el mercat lliure i el mercat regulat, hi ha aquests dos tipus de mercats per on ens podem adherir, diguem, som lliures de passar a un mercat o a l'altre. Doncs la diferència entre mercat lliure i mercat regulat de gas és la mateixa que en el cas de la llum, que després en veurem una pinzellada. La tarifa lliure del gas és variable i depèn del contracte que firmin la comercialadora de gas amb els usuaris. O sigui, és un tu a tu entre el que vol comprar aquest tipus de gas, vol funcionar amb aquest tipus de gas a casa, i la comercialitzadora. Mentre que la regulada es regeix per unes regles que fixa el govern, qui la revisa cada 3 mesos. Sol ser a principi de gener, d'abril, de juliol i d'octubre, en funció de l'evolució del preu del gas pel mercat internacional. Des del setembre de l'any passat, per evitar un increment desorbitat del preu degut a la guerra d'Ucraïna, s'ha disparat el cost del gas natural, com sabem tots. L'executiu va establir que només es repercutiria un màxim del 15% d'aquest cost en les revisions trimestrals fins a final d'any. És a dir, ha limitat l'increment dels usuaris que tinguin aquestes tarifes. Mentre que en el cas del mercat lliure, o sigui, això d'abans seria el mercat regulat, les del mercat lliure, les comercialitzadores han elevat els seus preus per cobrir-se davant el possible encariment de la cotització del gas a l'improper hivern, que ja hi som a sobre. Anem a veure, què se'n diu tarifa TUR del gas, la més barata, la del mercat regulat. En els escrits que ens arriben, o si ho tenim digital o si ho tenim en paper, a darrere es pot revisar el que estiguem dient ara, més o menys, perquè també cada comercialitzador ho varia una mica. Aquest se'n diu tarifa d'últim recurs, TUR, tarifa d'últim de recurs. Segons l'anàlisi dels experts, el rebut del gas natural és fins a 3 vegades més car pel mercat lliure que amb la tarifa d'últim recurs. Aquesta que estem parlant ara. El mercat regulat se'n diu tarifa d'últim recurs, TUR, i el mercat lliure se'n diu la tarifa de mercat lliure. L'encariment que registra el gas natural des de l'inici de la invasió d'Ucraïna i de Rússia està provocant una allau de consultes i sol·licituds de consumidors per canviar-se a la tarifa TUR, per tant, la tarifa de regulada, que està regulada pel govern espanyol i és més econòmica que la del mercat lliure. La tarifa TUR existeix des de l'any 2008 i el seu preu està regulat pel Butlletí Oficial de l'Estat, segons l'última anàlisi, era unes 3 vegades més car el mercat lliure que no pas la tarifa regulada aquesta que diem TUR. Cada 10 consumidors de gas natural diu que només dos consumeixen la del mercat lliure. La diferència és que s'han encarit molt, com estem dient, i és més barata l'altra, o sigui, la tarifa regulada és la més barata, perquè no lucren tant com les del mercat lliure. Però hi ha una petita dificultat, i és que la tarifa TUR, aquesta més la regulada, la més barata, només la tenen 2 de cada 10 consumidors, i a la vegada també només hi ha 4 empreses, 4 distribuïdores, que es pugui actuar, que són Total Energia, Endesa, Naturgy i Iberdrola. Aquestes quatre pots demanar passar a la tarifa regulada, TUR, i sortir de la tarifa lliure. Per contractar la tarifa regulada, la TUR, el consumidor s'ha de posar en contacte amb la comercialitzadora, per telèfon, per exemple, o a través de la pàgina web, i s'ha de tenir en compte que només això que hem dit, quatre comercialitzadors, quatre empreses energètiques, ofereixen aquest tipus de tarifa regulada per l'Estat i que, per tant, no és la del mercat lliure. I per canviar de tarifa regulada a tarifa TUR, aquesta lliure, es necessita facilitar les dades, com dades personals, el DNI, l'adreça, el domicili, etc. etc. S'ha de tenir en compte que també hi ha quatre tipus de tarifes. Anem a veure quina ens convé més, segons el consum que fem de gas natural a casa. Hi ha l'atur 1, és de menys de, els que consumeixen menys de 5.000 kWh al cap de l'any, i és gent que escalfa, diguem, l'aigua calenta i la cuina, però no hi, té la, no hi va la calefacció. L'atur 2, menys de 15.000 kWh a l'any, aquesta sí que és per escalfar el gas natural, la calefacció de gas natural. Per tant, cada una té un preu, també. L'atur 3 va fins a 50.000 kW a l'any i és pels negocis, per empreses. I encara hi ha un atur 4 per comunitat de veïns. La tarifa TUR, tarifa d'últim recurs, no té permanència, per la qual cosa sempre podrem tornar al mercat lliure. Pensem que la tarifa TUR és del mercat regulat. El que va, de fet, el que val avui, demà pot canviar. El preu de l'atur es marca cada 3 mesos i, per tant, l'any que ve pot tenir un preu sensiblement diferent, sobretot si molta gent s'hi acull en aquest tipus de rebut, diguem. I això per l'electricitat, ara hem parlat pel gas, per l'electricitat com funciona o com pots saber també de quin mercat ets, el regular o el lliure. Doncs fixeu-vos, la principal diferència entre el mercat lliure i el mercat regulat en l'electricitat, en la corrent elèctrica, és la manera en què s'estableix el preu de la llum. En el mercat regulat, el preu de l'electricitat canvia cada dia i cada hora, en el mercat regulat. En el mercat lliure, són les companyies les que estableixen el preu de l'electricitat. Si nosaltres mirem la factura de l'electricitat que ens arriba, o que podem demanar, a darrere, la segona plana, perquè m'hi he entretingut una miqueta a fer-ho, allà on diu informació, veurem que la informació pel consumidor diu: vostè té contractat el preu voluntari per al petit consumidor. En aquest cas seria el mercat regulat. I si en canvi diu, les dades de darrere del contracte, de la segona plana també, contracte de mercat lliure, doncs ja es veu, té un mercat lliure. Per tant, podem saber fàcilment si tenim un mercat lliure o un mercat regulat, senzillament mirant a darrere de la factura que ens arriba de la llum, estem parlant aquí de la llum, i veiem que aquí hi ha menys diferència entre el mercat regulat i el mercat lliure, i per tant s'ha de veure, s'ha de comparar amb dades que es puguin trobar, de veure quina ens convé més. Una de les pretensions que hauríem de tenir, sobretot els que ens dediquem una mica en el tema aquest de la sostenibilitat i del canvi climàtic i de les energies, seria que hem d'estalviar un gas amb la calefacció i hem d'estalviar llum a casa. L'estalvi de gas és recomanat per tothom. Si esteu tot el dia a casa i proveu de sortir a la tarda, per exemple, un moment, poca estona, val més deixar-la, si és el gas, deixar-la encès. Si sortim diverses hores, abans de, doncs, podem baixar el termostat o podem apagar el gas, també. Una caldera de gas ha d'estar entre 55 i 60 graus centígrads, aproximadament, i dintre dins la temperatura molt baixa, molt freda, pujar-lo, o sigui, dies de temperatura molt baixa, que fa molt fred a fora, pujar la màxima a 65 graus centígrads. Estem parlant pel gas, això, eh? I aquí, doncs, seria de tot. Hem fet avui una revisió del gas natural des de la seva extracció, el seu transport en vaixells, que avui dia des dels Estats Units s'està imposant i anem comprant molt, tant Espanya com la Unió Europea. I finalment, a l'última etapa, ens hem quedat una miqueta a revisar el que tenim en el mercat, tant de gas natural com d'electricitat. El que se'n diu la factura, diguem, de contracte fix o de contracte regulat. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins la setmana que ve. Fins, perdó, fins al mes que ve. Tan aviat, no.